Bona nit, són les 9.
No ho sé, amb Montse Martí.
Benvinguts al No ho sé. Tant si heu sopat com si no, heu de saber que Protecció Civil amplia l'alerta a 44 municipis per l'alt risc d'incendi forestal. Hi ha 7 comarques afectades a les zones de Tarragona, les Terres de l'Ebre, les comarques de Lleida, el Penedès, el Garraf i l'Empordà. El cos d'agents rurals ha actualitzat el mapa de restriccions per risc d'incendi. De cara a demà doble els municipis on s'aplica el nivell 3 del Pla Alfa, que és el més alt. A les últimes hores, 2 petits incendis han mobilitzat els bombers a la Selva del Camp, al Baix Camp. Els bombers han estabilitzat aquest vespre el foc que cremava en una zona de vegetació i han treballat una 20ena de dotacions terrestres i 8 mitjans aeris. Protecció Civil ha confinat per prevenció les cases que hi quedaven més properes. Els agents rurals apunten que la causa podria ser una línia elèctrica en mal estat, segons les primeres investigacions. I a Ascó, a la Ribera d'Ebre, els bombers han treballat aquesta tarda en l'extinció d'un altre incendi, a tocar d'una granja abandonada. D'altra banda, aquest migdia els bombers han donat ja per extingit l'incendi forestal que va començar dimarts entre el Bruc i Collbató, que ha afectat gairebé 3 hectàrees. La situació d'alerta per risc alt d'incendis es pot allargar durant el cap de setmana per la combinació del vent, la humitat baixa i la vegetació que està molt sec a Mar Poyato.
L'episodi de fort vent és el més important que fins ara hi ha hagut aquest estiu. Davant del risc elevat d'incendis s'han tancat els accessos a algunes zones de muntanya i parcs naturals. Ho explica el cap dels agents rurals de les Terres de l'Ebre, Miquel Àngel García.
És un vent amb humitats relatives molt baixes, que també és un factor negatiu, no? I després l'altre factor important és el tema de com està la vegetació, que en aquests moments doncs, és una situació ja ple de l'estiu, per tant, molt seca.
S'han tancat els accessos al Cap de Creus, a l'Empordà, a les muntanyes de Tivissa-Vandellòs, al Massís dels Ports i a la Serra de Cardoboix. El director del Parc Natural dels Ports, Toni Corcó, demana responsabilitat als ciutadans.
Complir la normativa, el que es troben els accessos, que això pot ser variable d'un dia per l'altre.
Els agents rurals, els Mossos i els voluntaris han intensificat els dispositius de vigilància i control per evitar conductes temeràries i informar els visitants que volen accedir a les zones tancades.
Enmig d'aquest escenari del risc elevat d'incendis, els bombers voluntaris de Girona han dit que es planten i que deixen d'estar operatius en cas d'una emergència. El cos protesta contra el Departament d'Interior perquè els ha presentat un pla de millores que no els convenç gens. A l'aturada també s'hi ha sumat el parc de Benifallet. Al No ho sé, parlarem d'aquí una estona amb el portaveu de la Federació de Bombers Voluntaris de Catalunya, Miquel Massaguer. Li preguntarem sobre aquesta protesta, les conseqüències, i també una mica més sobre què fan i qui són els bombers voluntaris i quin pes tenen dins del cos de bombers. El Departament d'Interior assegura que el servei de bombers queda totalment garantit, malgrat l'aturada d'aquests bombers voluntaris. La conselleria que encapçala Joan Ignasi i Helena diu que està disposada a continuar parlant, però referma en la seva proposta, Mar.
El Departament d'Interior ha respost les queixes dels bombers voluntaris a través d'un comunicat. La conselleria puntualitza que hi ha reivindicacions, com ara la millora de la cobertura d'accidents, que no fa tot el col·lectiu, només una part. Pel que fa a l'assegurança d'accidents, Interior puntualitza que des del 2019 la pòlissa dels voluntaris contempla les mateixes indemnitzacions que la dels bombers professionals i són les més elevades que actualment té contractades el govern. I en relació a la petició de convertir els bombers voluntaris en personal de la Generalitat, el Departament considera que s'ha de mantenir el model mix de bombers, funcionaris i voluntaris, a més de diversos impediments legals que ara mateix no ho permeten.
El perill d'incendi ve abonat per la sequera. L'Agència Catalana de l'Aigua ha advertit avui als ajuntaments que si continuen gastant més aigua de la permesa, els acabarà sancionant. El director Samuel Reyes ha dit que facin mans i mànigues per assegurar-se que ningú gasta ni una gota més de la permesa. De fet, en resposta a la queixa que feia ahir l'alcalde de Peralada, Miquel Brugat, aquí al nou ser de RAC1, dient que no sabia com més assegurar-se que tothom es mantenia a la línia, Reyes ha dit que, si cal, es mirin els comptadors un a un. Bàrbara Padilla.
En una entrevista al Món a RAC1, el director de l'ACA ha dit que, si cal, els ajuntaments poden començar a multar les persones que gastin més del que toca i, d'exemple, ha posat Begú, al Baix Empordà, que ja ho fa. De fet, ha apuntat que estan preparant una ordenança model perquè la resta de pobles també ho puguin fer, si volen.
L'Ajuntament és qui ha de sancionar els ciutadans que sobrepassin aquestes dotacions, que en aquest cas, per exemple, l'Ajuntament de Begú té una ordenança i crec que va començar 3 expedients sancionadors a diferents veïns. I nosaltres ara estem acabant de validar una ordenança municipal que publicarem al web perquè els ajuntaments, si la volen copiar, doncs la puguin aprovar.
I ha advertit que Darnius també podria entrar en emergència per la sequera i, per tant, es limitaria a 200 litres per persona i dia al consum d'aigua. Això afecta ciutats com Roses, Figueres o també Cadaqués.
Hi ha ciutats que ja han pres mesures. Vilanova i la Geltrú i Manresa han reduït la pressió de l'aigua i han explicat a RAC1 que estan contents dels resultats. Joel Penya.
El gerent d'aigües de Vilanova, Marc de Àries, ha explicat a RAC1 que ho fan en moments de baix consum i la mesura ha estat un èxit. El cap de distribució d'aigües de Manresa explica que, a més, la mesura els serveix per estalviar-se avaries innecessàries perquè no sobrecarreguen les canonades.
Els pics de consum els hem mantingut en pressions normals i ha sigut a nivell nocturn o a nivell de franges horàries que hem fet aquesta reducció de pressions.
Això ens permet que la nostra xarxa principal treballi a la pressió adequada i així disminuir les possibles avaries que puguin haver-hi.
A més, tots dos apunten que és una mesura que es podria exportar a altres ciutats que tinguin les eines necessàries per regular la pressió de l'aigua.
I a tot això, els pagesos asseguren que no poden deixar de regar o regar menys. Això sí, admeten que hi ha marge de millora en els sistemes per regar de manera més eficient sense gastar més aigua del compte. Marc Anturri.
El sector adverteix que no pot sobreviure sense regar, ho deia el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Cavall.
Només agafeu la C25 d'una punta a l'altra del país i veureu que allà on no es rega no hi ha producció. Si no hi ha producció, no hi ha aliments. Per tant, ens juguem el pa, no?, per dir alguna manera, doncs, dels ciutadans de Catalunya, i haurien de pensar en això.
Una altra organització, Joves Agricultors i Ramaders, demana que posin tots els sectors al mateix sac i que hi hagi les mateixes exigències al turisme. De tot plegat, n'han parlat just després d'una taula agrària amb el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, que ha anunciat un nou paquet d'ajuts per al sector, 28 milions d'euros per a la vinya, l'horta i la fruita seca.
I encara la CUP, que exigeix reduir el turisme per afrontar la sequera, els cupaires diuen que les mesures aplicades portaran pel pedregar la pagesia, mentre creuen que la gent Generalitat ofereix barra lliure al sector turístic, que és qui malgasta més. El partit calcula que els turistes consumeixen 5 vegades més aigua que els residents, per això exigeixen que les mesures anunciades ahir no ofeguin tant la pagesia i mirin cap a altres sectors econòmics. Recorden, a més, a la Generalitat que ha de posar al dia les infraestructures que perden més aigua. També reclamen al govern que presenti un pla per posar al dia el regadiu i que defensi la pagesia de les conseqüències del canvi climàtic. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de la caiguda aquesta tarda d'una palmera al centre de Barcelona. L'arbre s'ha partit per la meitat i ha caigut damunt una noia de 20 anys que ha mort. Els veïns asseguren que ja s'havien queixat a l'Ajuntament del mal estat de la palmera perquè hi havia un niu de cotorres que pesava molt, segons publica aquesta hora La Vanguardia, que ha parlat amb els veïns. L'Ajuntament reunirà demà l'equip de parcs i jardins. Ferran Dalmau, què ha passat exactament?
Cap a les 4 de la tarda, al carrer Joaquim Costa del Raval de Barcelona, gairebé l'encreuament amb el carrer Peu de la Creu, de sobte els veïns han sentit un fort soroll i la palmera, de forma sobtada, ha caigut sobre una dona de 20 anys que seia en un banc. Tant els testimonis com els serveis d'emergències mèdiques l'han intentat reanimar sense èxit i ha mort. La palmera també ha destrossat un vehicle dels serveis municipals de neteja, però la conductora del vehicle ha sortit il·lesa perquè just en aquell moment estava retirant un cubell d'escombraries. Així ha explicat el moment el cap de servei en guàrdia dels bombers, Joan Carles Cejalbo.
La trucada ja ens alertava que hi havia una persona afectada. Hem trigat uns 5 minuts en arribar. Quan hem arribat, la nostra sanitària ha pogut comprovar que els danys que aquesta persona havia rebut eren incompatibles amb la vida. La nostra actuació ha quedat en stand-by.
Allà s'hi ha desplaçat també en qualitat d'alcaldessa accidental Maria Eugènia Gay, que ha comparegut per explicar que de moment no se sap encara per què s'ha partit la palmera per la meitat.
S'ha obert per part dels Mossos d'Esquadra una investigació i s'està fent a l'oportú atestat per veure, doncs, una miqueta al determinar les conseqüències o les causes que hi ha hagut en aquest succés.
Demà a les 9 del matí es reuniran responsables de parcs i jardins amb l'Ajuntament de Barcelona per mirar d'esbrinar les causes de la caiguda de la palmera. A quarts de 12 hi haurà una compareixença per explicar el que hagin descobert.
La caiguda d'aquesta palmera al centre de Barcelona és un accident semblant al que va passar també a l'agost de fa 3 anys, al parc de la Ciutadella. Llavors un home de 41 anys va morir i una dona va quedar ferida quan els va caure a la part superior d'una palmera. En aquell cas es va determinar que una de les causes més probables havia estat un cop de calor. Les 9 i 9, el govern espanyol veu problemes logístics en la implantació del català, el gallec i l'euskera al Congrés dels Diputats. La proposta l'ha llançat aquesta setmana la líder de Sumar, Yolanda Díaz, i avui la ministra portaveu en funcions, Isabel Rodríguez, ha dit que és complicat. Tot i això, no hi tanca la porta del tot. El Partit Popular, en canvi, és més clar i diu que és un tema que no preocupa la gent. Madrid, Roger Perciba.
Sí, la ministra portaveu fa equilibris per sortir del pas quan li pregunten per l'ús de les llengües cooficials a la Cambra Baixa. Diu que sí, però amb la boca petita, adverteix que és molt complex i, això sí, assenyala el PP i a Vox per atiar la guerra de les llengües allà on poden.
Bueno, yo creo que las lenguas han de utilizarse en cualquier espacio sabiendo las dificultades que después tiene su aplicación práctica. Lo que no puede ser en ningún caso, insisto, es la lengua un elemento de batalla, como en estos momentos dirigentes del Partido Popular y Vox están utilizando en comunidades autónomas que tienen reconocida la lengua en sus estatutos de autonomía.
El popular Miguel Tellado ho descarta del tot i, a més, en fa befa.
Yo salgo a la calle todos los días y nadie me pide, por favor, que en el Congreso se hable en gallego o en euskera o en catalán. De verdad que la gente no le preocupa eso.
I diu que tot plegat és una cortina de fum per distreure l'atenció dels problemes reals.
Mentrestant, la Moncloa també llança un missatge a Junts i Esquerra de cara a les negociacions per una possible investidura de Pedro Sánchez. El ministre de la Presidència en funcions, Félix Bolaños, confia que rebaixin pretensions a mesura que avancin les converses.
Comprendo que pueda haber fuerzas políticas que inicien las negociaciones con posiciones de máximos, muy maximalistas, pero igual que también les digo que lo que tenemos entre manos es tan importante como el futuro de nuestro país y que tampoco se entendería que esas fuerzas políticas se quedaran en posiciones de máximos, digamos, sin hacer ningún tipo de movimiento.
I davant d'unes negociacions que ara per ara pinten difícils, atenció a la dada que revela el Centre d'Investigacions Sociològiques. Una setmana abans de les eleccions, només el 32% dels espanyols confiava que Pedro Sánchez pogués arribar a ser president. Una gran majoria donava per fet que Feijóo ho tindria fàcil per governar amb l'ajuda de Vox, Roger.
Sí, més de la meitat dels 27.000 enquestats, el 51%, creien que Feijóo seria president a partir del 24 de juliol. Només creien que ho seria Sánchez el 31% dels enquestats. Si en lloc de preguntar qui creu que serà el president, es pregunta qui prefereix com a president, les coses canvien. Un 36% contesta en Sánchez i un 28% Feijóo. Sánchez és el preferit entre les dones i les persones d'entre 60 i 70 anys. Feijóo és entre els homes, persones de més de 74 anys i gerents d'empresa. Entre els que van votar Esquerra Republicana el 2019, el 66% prefereixen Sánchez president, només un 0,7% diuen Feijóo, i entre els que van votar Junts, el 56% es decanten pel líder socialista i un 4,7% pel dirigent popular.
A Catalunya, el resultat del 23 de juliol podria deixar ben aviat una altra víctima política. El PDeCAT farà al setembre una assemblea extraordinària per estudiar el seu futur després de la patacada electoral d'ara fa 15 dies. Els exconvergents estudiaran la seva continuïtat i la viabilitat econòmica ara que només tenen representació en l'àmbit municipal. Cesc Giró.
El 23 de juliol, a la nit, el cap de llista, Roger Montañola, admetia una desfeta electoral que situava el PDeCAT per sota el PACMA a nivell de vots.
S'han d'assumir les derrotes, i aquesta és una derrota sense pal·liatius. La vida també és entendre quan hi ets i quan no hi has de ser, i quan el resultat i la democràcia no ens vol, doncs ens n'anem cap a casa amb el cap ben alt.
Una claredat que els ha portat a obrir un període de reflexió que desembocarà l'Assemblea Extraordinària del setembre, on intentaran redefinir el rumb del partit. Un espai que s'ha anat descomposant els últims anys, de desaparèixer el Parlament el 2021, a perdre els 4 diputats al Congrés i a quedar amb uns 200 representants al territori. L'espai va néixer el 2016 com a partit hereu de l'antiga Convergència Democràtica. El pas de Puigdemont i el gruix de l'organització a Junts per Catalunya va acabar de trossejar l'espai, obligant els dos blocs a partir peres.
Les benzineres asseguren que el consum de carburants ha baixat entre un 10 i un 15% l'últim any. El sector ho atribueix a una menor mobilitat, però sobretot a la crescuda, diuen, de vendes del cotxe elèctric. Això mentre els preus dels carburants han pujat per quarta setmana consecutiva, coincidint amb les vacances d'estiu, Sergi Alemany.
Tot i estar en època de vacances, la gent no està per tirar coets. És l'afirmació del president de l'Agrupació d'Estacions de Servei de Catalunya, Albert Campabadal, a RAC1. Més enllà, valora que el mercat està començant a canviar i això els afecta.
Fa molts mesos que les benzines veiem com les vendes van cap a baix. En un any potser hem baixat un 10% tranquil·lament o un 15%, segons també les estacions, doncs a les benzines ho estem notant moltíssim, però moltíssim.
Campabadal atribueix la pujada de preu tant de la gasolina com del dièsel a les primeres conseqüències de les restriccions iniciades fa un mes en la venda de petroli per part de l'Aràbia Saudita i Rússia.
I en l'àmbit energètic encara, la Generalitat ha autoritzat la construcció del primer parc eòlic a l'Empordà. El projecte anomenat Galatea tindrà els aerogeneradors més potents de Catalunya. 9 molins de vent que generaran una potència de 49 megawatts.
S'instal·larà a la Jonquera i es preveu que pugui entrar en funcionament a finals del 2025. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha confirmat que tirarà endavant, tot i que alguns ajuntaments afectats de la zona s'hi mostressin contraris.
Totes les opinions discordants a l'entorn de tots els projectes al país tenen la seva oportunitat en els períodes d'al·legacions d'informació pública, etc., de dir-hi la seva. Llavors, els informes tècnics diuen el que han de dir, que això no pot ser o que sí que pot ser. Si pot ser, segueixen el seu tràmit. Aquest n'és un bon exemple.
La instal·lació, que anirà a càrrec d'una filial d'Endesa, costarà 50 milions d'euros. És un dels primers projectes que s'acull al nou decret de renovables impulsat pel govern català.
Un quart de deu, la policia espanyola ha detingut un home acusat d'haver-ne matat a tres, trets un altre, a Sant Antoni de Calonge, al Baix Empordà. A l'arrestat li diuen el Libèl·lula i forma part d'una xarxa criminal del sud-est de França.
L'home s'amagava al Baix Empordà fent servir la identitat del seu germà. A més, s'havia tenyit els cabells per passar desapercebut. Tenia una ordre de cerca internacional. Els agents sospiten que, després de matar a trets la víctima, va fugir amb un cotxe i el va cremar. Va desaparèixer del mapa fins que la policia el va trobar al Baix Empordà. Quan el va localitzar, va intentar fugir, saltant entre edificis per escapar-se.
Detingudes dues persones per robar a l'aeroport del Prat un maletí ple de joies i rellotges d'alta gamma, tot plegat valorat en més de 8 milions d'euros.
La policia va poder identificar els lladres gràcies a les càmeres de l'aeroport, des d'on els van veure fugir amb un vehicle. A partir de llavors, es van activar totes les unitats fins que una patrulla de trànsit de Girona va poder interceptar el cotxe. El maletí es va poder recuperar intacte, estava ple d'objectes d'alta gamma, però el més valuós era un anell de diamants valorat en 4 milions i mig d'euros.
I el Suprem confirma la condemna a 4 anys de presó a un ex-fisioterapeuta del Barça que va abusar sexualment d'una treballadora del club. El condemnat li va fer tocaments quan l'estava tractant d'una lesió a les cervicals. Va passar el 2016.
El fisioterapeuta feia 30 anys que treballava al Barça. Segons la sentència, va intentar fer-li un massatge a l'abdomen i al pubis i també li va tocar els pits a la dona sense el seu consentiment. Tot això per tractar-li la lesió de les cervicals. Després d'algunes sessions, la dona va haver d'agafar la baixa per un trastorn d'ansietat. A més de la pena de presó, el condemnat haurà d'indemnitzar la víctima amb 10.000 euros pels danys que li va provocar.
Un estudi genètic internacional on ha participat la Vall d'Hebron demostra que fumar provoca mal de cap. 8 de cada 10 persones que tenen cefalea en raïms, que és un tipus de mal de cap molt agut que afecta sobretot homes joves, fumen. Més detalls, Gemma Carceller.
Més de 35.000 pacients d'Europa i Àsia han participat a l'estudi basat en la genètica de la cefalea. El treball ha identificat 8 regions del genoma associades a un risc més alt de patir aquest mal de cap. El tabac també hi té un paper clau perquè pot alterar alguns gens relacionats amb el cervell i les artèries. A més del seu efecte, pot persistir durant dècades. La doctora experta en cefalea de la Vall d'Hebron, Patricia Pozo, ha explicat a RAC1 que deixar de fumar pot reduir els símptomes.
Una de les causes, per no dir la principal, perquè és la que tenim més evidència, és fumar. Això no vol dir que tothom que fuma té això, però si tu tens aquest risc, no ho coneixes i fumes, activaràs els teus gens. I també, si deixes de fumar, ajudes al que el control de la malaltia sigui millor.
La cefalea en raïms afecta sobretot homes joves. Provoca episodis de dolor molt agut en un costat del cap, al voltant dels ulls i per sobre l'orella. En alguns casos, fins i tot, pot tornar-se crònica.
Obrint a aquesta hora a plana cultural, Tom Jones actua aquesta nit al Festival Terra Mar de Sitges. Sex bomb, sex bomb. You're a sex bomb. You can give it to me when I need to. El britànic de 83 anys és el responsable d'èxits com aquest, Sex Bomb o It's Not Unusual. El d'aquesta nit és l'únic concert que farà Catalunya i té les entrades exaurides. A Peralada, canvi radical de registre, s'ha presentat l'òpera de Telefon Amour à Trois de Giancarlo Menotti, que es farà demà. L'obra aborda l'addicció als mòbils i a les xarxes socials a través de la lírica, l'humor i la sàtira. Ens ho explica la Bàrbara Julbé. Bàrbara, bona nit.
Bona nit. Originàriament la peça tenia lloc en un apartament, però Maria Goirizelaia, encarregada de l'escena, l'ha traslladat a un gimnàs, un espai de culte a la bellesa. Vestits amb malles blanques, la soprano Ruth González i el baríton Jean Antem es posen a la pell de Lucy i Ben. Ella, però, té una dependència al mòbil. Aquesta òpera, que es representarà en anglès, la llengua original, vol convidar una reflexió. Segons la soprano Ruth González, té ingredients per connectar amb tots els públics, especialment els joves.
La partitura és bella,
es divertida, es asequible para la gente, tiene sonoridades líricas, sonoridades cercanas al musical en algunos momentos que para la gente joven es muy reconocible, la historia es reconocible, el contexto es muy reconocible.
Hi haurà actors i figurants i la Galdós Ensemble. El públic també podrà interactuar-hi a través del seu telèfon mòbil. L'espectacle té una durada d'uns 50 minuts i es farà al mirador del festival.
I avui s'ha donat el tret de sortida al festiuet, al Vendrell, que reuneix caps de cartell com Zoo.
Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya al Will Pose, que está pasando mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home.
Diners, oh, ja està.
Res record les tardes bones i cançons a mig desfer. El vestell que m'ha vist créixer, el punky pel carrer.
El festiuet s'allargarà fins aquest dissabte amb prop de 30 actuacions. Temps pels esports. Bona nit, Xavi Comelles.
Bona nit.
Ousmane Dembélé està a punt de tancar el seu fitxatge amb el Paris Saint-Germain.
El davanter és a terres franceses, des d'on apunten que signarà per les pròximes 5 temporades amb un sou de 20 milions d'euros per cadascuna. A l'altra banda, el Barça continua en espera de saber quants diners rebrà dels 50 milions que el PSG pagarà per endur-se el jugador. Al Mundial Femení de Futbol avui s'han definit els vuitens de final que arrencaran dissabte amb un Espanya-Suïssa a les 7 del matí, hora catalana. Qui no hi serà és Alemanya, que ha caigut a la fase de grups per primera vegada a la història. Les últimes seleccions classificades avui han estat Colòmbia i el Marroc. I en bàsquet, l'Olímpia de Milà ha fet oficial el fitxatge de Nikola Mirotić per les properes 3 temporades. El 15 de desembre tornarà al Palau per enfrontar-se al Barça en jornada d'Eurolliga, mentre que a l'ACB començarà el cap de setmana del 23 i 24 de setembre amb un derbi entre el Barça i el Joventut de Badalona. El Girona debutarà contra el València Bàsquet i el Manresa contra el Gran Canària.
Gràcies, Xavi. Ho dèiem, enmig d'aquest escenari de risc alt d'incendis, els bombers voluntaris de Girona han dit que es planten i que no se'ls truqui en cas d'emergència perquè no estaran disponibles. Denuncien que el Departament d'Interior sempre els dona llargues en les seves reivindicacions. A aquesta hora, al 9C, ens volem aturar uns minuts a parlar de qui són els bombers voluntaris, què fan i quin pes tenen dins el cos de bombers de Catalunya. Tenim al telèfon el portaveu de la Federació de Bombers Voluntaris de Catalunya, Miquel Massaguer. Miquel, bona nit.
Hola, bona nit.
L'aturada la secunda en 10 parcs de la regió de Girona de moment i també s'hi ha sumat el parc de Benifallet. No sé si a aquesta hora hi ha més parcs que s'hagin adherit a la convocatòria d'aturada.
Sí, de moment estem parlant de que a aquestes hores de la tarda pràcticament una trentena de parcs dels 76 que són de bombers voluntaris de Catalunya s'han adherit ja a aquesta proposta de seguir la línia que ha marcat la regió de Girona.
Anem a pams. Primer de tot, què demaneu a la Generalitat que no us vol donar?
Bé, nosaltres el que demanem és una sèrie de mancances estructurals com a model mix que tenim a casa nostra, que portem pràcticament més de 20 anys denunciant i traslladant aquestes inquietuds que tenim a les diferents conselleries que hi ha hagut en el pas dels anys. I la cosa ha anat evolucionant fins al punt doncs, de que ara es pot resumir tot en tres grans punts. El primer seria resoldre el problema que tenim a nivell de cobertura en cas d'accident. Cobertura no en el moment que el patim, perquè som atesos doncs, pel sistema d'emergències públic i per la seguretat social en el sentit d'anar a l'hospital, sinó de què passaria si un bomber voluntari doncs, pateix un accident i fruit d'aquest accident pateix una discapacitat permanent que li impedeix doncs, dur a terme la seva activitat com a autònom, com a treballador d'una empresa de conductor d'autobús o del que sigui. Aquí tenim un problema que creiem que és molt important. I després tenim problemes a nivell doncs, de l'encaix legal de la figura del bomber voluntari, per exemple, en l'àmbit fiscal o, per exemple, en l'àmbit legal, com ara, que no som reconeguts agents de l'autoritat o que, per exemple, les compensacions que rebem com a bomber voluntari tot i que tributen com a rendiment del treball a nivell d'impostos, no? Paguem el nostre IRPF pertinent, però alhora aquests diners no cotitzem com a seguretat social, per entendre'ns. Aleshores, és una situació de que el model en si doncs, no està ben definit en segons quins aspectes i això es fa que estem una miqueta indefensos en certes coses.
Perquè ara mateix quines diferències hi ha entre un bomber del cos, un treballador públic i un voluntari com vosaltres?
La principal diferència és tot el que implica que un bomber funcionari, com el seu nom indica, té una vinculació laboral amb la Generalitat de Catalunya i nosaltres, pel fet de ser bombers voluntaris i no tenir aquesta vinculació de caràcter laboral amb l'administració, doncs no estem coberts. A grosso modo és aquesta la diferència que hi ha entre uns i altres.
I per poder-nos fer una idea, quin pes tenen dins del cos dels bombers els voluntaris?
Doncs pràcticament estem parlant que la meitat dels parcs de Catalunya estan formats per bombers voluntaris.
I quan s'activen aquests bombers voluntaris? Primer s'activen els bombers funcionaris i després vosaltres?
No, aquí diem que hi ha dos tipus d'activació. Una activació seria, per exemple, de cara a previsió d'un risc, com ara, per exemple, aquests dies se'ns ha demanat que fem serveis de rereguarda al parc per l'elevat risc d'incendi forestal que hi ha. Aleshores, ens envien un comunicat d'obertura dels parcs. I, per altra banda, quan hi ha una activació urgent, com ara un incendi o un accident de trànsit o el que sigui, doncs ens envien un missatge a través d'uns canals que tenim nosaltres interns i ens sol·liciten doncs, que anem al parc i anem a atendre aquest servei. Aleshores, en molts casos, arribem nosaltres com a primera sortida, és a dir, el primer vehicle que arriba doncs, és d'un parc de bombers voluntaris i a partir d'aquí s'afegeixen, si fa falta, a recursos d'altres parcs, tant de voluntaris com de funcionaris, o en segons quins serveis, si requereixen més vehicles i més personal, doncs sortim en suport a altres parcs voluntaris i a altres parcs de bombers funcionaris.
És a dir, que al final acabeu treballant costat a costat, els bombers funcionaris i els bombers voluntaris.
Sí, correcte. O sigui, de cara a la ciutadania no hi ha pràcticament cap diferència a l'hora de veure si és un parc de bombers voluntaris o funcionaris el que està tenint una intervenció.
Amb el cos de bombers sense els voluntaris, si finalment s'acabés sumant tot el cos de bombers voluntaris de Catalunya, n'hi hauria prou els propers dies per respondre en cas d'un incendi?
Bé, de donar-se resposta sí que se'n donaria, perquè lògicament el sistema que tenim a casa nostra doncs, és una estructura en xarxa, que per tant si hi ha un incendi a Tarragona doncs, desplacin dotacions de Girona o de Lleida. Però, clar, si tu la meitat dels parcs de bombers de Catalunya els tens en situació de no disponibilitat per sortir, doncs tens la meitat dels parcs que disponibles i no tens la mateixa quantitat de recursos.
També et pregunto fins quan aquesta protesta.
Bé, nosaltres estem oberts a diàleg amb la direcció general. De fet, així ja ho hem traslladat aquestes últimes setmanes. Mm-hmm. Ells, per la seva part, ens han dit doncs, que sí, que volen parlar amb nosaltres, que no hi ha problema. De fet, ja hi hem parlat fa un parell de setmanes endarrere, però ells ens emplacen a una reunió de cara a setembre. El problema que hi ha aquí és de que hi ha una gran part del col·lectiu doncs, que ja portem arrossegant aquest mateix missatge, el que ja ens reunirem, ja parlarem, ja ho farem, i això és el que ha fet és que la gent hagi dit que prou. Aleshores, l'única proposta que tenim a la casa és que al setembre ens reunim i parlem de les diferents propostes, però torno a insistir, la gent està molt cansada d'això i una part del col·lectiu pensa que és el típic refrà català, no? De qui ja passa any empeny i que fins que no acabi la campanya forestal i la cosa estigui més tranquil·la no voldran parlar amb nosaltres.
Per tant, de moment l'aturada és indefinida?
De moment els parcs que ho han secundat, sí. Fins a nova informació que canvi les coses, de moment sí.
Miquel Meseguer, portaveu de la Federació de Bombers Voluntaris de Catalunya, bona nit i moltes gràcies per respondre aquest vespre a la trucada del 9C.
A vosaltres, moltes gràcies.
Últims minuts ja del 9C. Abel Caral, bona nit.
Bona
nit. Quin temps farà demà?
Doncs mira, demà un dia pendents del vent que s'intensifica cap a les comarques de Tarragona, sobretot del Cap de Salou cap al sud i en zones de muntanya del Camp de Tarragona. També més vent cap a l'Alt Empordà i a la tarda reforça també el sud de les comarques de Lleida. Atenció que començarem el dia amb ambient fred a moltes zones de l'interior de Catalunya, mínimes que podran estar entorn o per sota dels 15 graus a molts sectors de l'interior, entre els 5 i els 10 a les valls del Pirineu i a la costa, malgrat que encara es manté deixar fogó una mica ara a aquesta hora, també acabarem baixant dels 20 en molts casos. Per tant, una nit poc de canícula de l'estiu, al centre del dia poca calor, i atenció, que anirà nevant al llarg del dia a partir d'uns 2.200 o 2.400 metres neu a 4 d'agost a la Vall d'Aran i a l'extrem nord del Pallars Sobirà. Més avall serà aigua, que de manera intermitent anirà caient al llarg del dia, entre mitja tarda i el vespre també alguns ruixats al sud de les comarques de Girona.
Déu-n'hi-do, neu a l'agost. I avui on ha passat què?
Doncs mira, una curiositat que segons poblacions com Tiana al Maresme han tingut la temperatura màxima de 26,1 graus a la mitjanit passada. Ha sigut una nit molt xafogosa i després, durant el dia, la temperatura era més baixa, entorn dels 24 graus al centre del dia. Curiositats de meteorològiques. La màxima a la mitjanit.
Gràcies, Abel.
Bona nit.
Tanquem Tanquem el nou C que hem fet amb l'equip d'informatius, la Berta Jiménez a la producció i David Valverde al control tècnic, amb el comentari final que avui signa Carla Conejo. És una de les nou científiques catalanes que ha viatjat a Mart. Bé, un Mart entre cometes. Ha participat en una experiència immersiva al desert d'Utah, als Estats Units, on es va reproduir les mateixes condicions del planeta vermell. Diu que després de la Lluna, la pròxima parada és Mart i avisa que aquest cop la petjada podria ser d'una dona.
Només una de cada 10 astronautes són dones. És una dada molt preocupant i que parla de la situació relegada de les dones al llarg de la història en el sector de l'exploració espacial. Amb les missions Hipàtia volem canviar aquesta narrativa i per això un grup de dones científiques de diferents perfils i edats hem anat a una estació anàloga al desert de Utah als Estats Units a recrear com seria un primer assentament humà a Mart. Amb la voluntat de divulgar la ciència que farà possible que un dia la humanitat trepitgi el planeta vermell. El projecte, que he tingut la sort de liderar, va començar el 2021 amb la selecció de la primera tripulació que ara han viatjat al Mart de la Terra. Al principi, tothom ens preguntava si havia estat difícil escollir les dones que formarien part d'aquest equip, però no ho va ser gens. De talent femení a Catalunya n'hi ha molt. El problema és que és poc visible i se'n parla poc. En el projecte som totes dones perquè volem que les nenes i les noies tinguin referents amb els quals podem mirallar-se. No hi ha dubte que hem aconseguit aquest objectiu, ja que des de que hem tornat de la missió ens escriuen perquè ens han vist als diaris, a la televisió o en algun acte i ens diuen que de grans volen ser com nosaltres. Aquest és el millor i més satisfactori de tots els impactes. Hipàtia és per a moltes de nosaltres la primera científica referent de la història. Ella va ser astrònoma, matemàtica i filòsofa. Així doncs, totes les tripulacions que d'ara en endavant portin el seu nom seguiran amb la seva missió de promoure l'avenç del coneixement i inspirar referents perquè les futures generacions puguin somiar en gran. Perquè, en resum, l'espai ha de ser un espai compartit per a tothom. I la dona potser encara no ha arribat a la Lluna, però ho farà aviat. I la següent parada és Mart.